Bon dia, Bellvei Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Engeguem el Penedès en xarxa d'estiu. Una hora diària de dilluns a divendres i d'11 a 12 en què us expliquem què hi passa a l'Alt i al Baix Penedès. Avui aquest magazín de dimecres 22 de juliol comença amb l'última entrega de la secció Déus meus a càrrec de la Marina Mestres. Avui ens parla de mort i de la vida després de la mort. A continuació, un quart tocat de 12, us presentem el projecte Bombay to Barcelona Library Café, tot parlant amb la Sara Mampel, una llorencenca que ha cofundat aquest projecte solidari. I a dos quarts de 12, coincidint amb aquest Sant Jordi d'estiu que viurem demà, el vilafranquí Faust Manresa publica el seu primer llibre, Faust, de 5 a 7 a l'amanecer. En parlem amb ell, d'aquest llibre que conté un centenar de microrelats. I acabarem recomanant un parell de propostes culturals. A dos quarts tocats de 12 us parlem de la propera cita del cicle Ghost a Sant Sadurní. Serà aquest dissabte. I la companyia Tarta Relena porta Hora Pro Nobis. En parlarem amb les seves protagonistes, la Marta Torrella i l'Helena Ros. I l'altra cita cultural és una doble cita del festival en veu alta de l'Eva Penedès, perquè tindrem amb nosaltres a l'alacantí Fèlix Albó, que dijous porta el seu muntatge a la Biblioteca de Cunit i divendres ho fa a les 8 del vespre a la de Sant Quintí de Mediona. Avui acabem amb ell. Aquestes són totes les propostes que compartirem a partir d'ara i fins les 12 amb tots plegats. Gràcies per ser-hi.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, a la teva ràdio.
La Marina Mestres ens porta avui l'última secció del Déus meus d'aquesta temporada. Temporada típica i irregular, però ella ha continuat amb nosaltres malgrat les dificultats. Aquest espai que dediquem a les llegendes i a la mitologia va començar parlant dels orígens de l'univers. I avui tanquem el cicle parlant de la mort i de la vida després de la mort segons la mitologia nòrdica i egípcia.
Doncs avui arribem a la darrera edició dels Déus meus. Tot el que comença acaba. I, de fet, m'agradaria acabar tancant un cercle. Vam iniciar aquesta aventura comentant l'origen de l'univers, l'origen de la creació de la humanitat segons diverses mitologies. I avui farem esment del final. Què hi ha en el més enllà, com morim, què passa, què ens espera. I això ho farem en clau nòrdica i en clau egípcia. Començarem pels nòrdics, que són més radicals, eh? De fet, la mitologia nòrdica està plena d'aventures molt grotesques i molt tremendes, en el sentit de que grans catàstrofes alliberen mals i alliberen tota mena de dolors i desgràcies. Hi ha personatges molt forts, molt potents i molt radicals. Un d'ells és Loki. Ja havíem comentat peripècies sobre aquest déu guerrer força malvat. I diríem que es va alliberar en aquest Ragnarok, que és com anomenem el final de tots els temps, eh? Aquesta guerra entre els déus i els gegants malvats, és el Ragnarok. Loki s'allibera just després de tres hiverns molt, molt, molt potents. No hi ha treva, no hi ha estiu, no hi ha primavera, no hi ha tardor, s'encadenen tres hiverns seguits i el fred és insuperable per la humanitat. Només Hi ha pocs valents que són capaços de sobreviure a aquesta època de sequera i de gel, i viuran sobretot per poder iniciar una nova era, si acaba arribant, i prendre nota de totes les desgràcies que han ocorregut al seu entorn, perquè, són moltes, eh? Comencen dos llops, fills d'un gran llop que és Fenrir, i aquests dos llops el que fan és devorar el sol i la lluna. Clar, sense l'energia del sol i la lluna desapareixen totes les estrelles, l'obscuritat arriba a la terra. Aleshores, hi ha grans tremolors que sacsegen arbres i tot allò que tenim en el nostre entorn natural. Cauen els arbres, s'esmicolen les muntanyes com si fossin engrunes de pa. Els mars es desboquen, els rius es desboquen. Hi ha una serp enorme d'unes escates terribles i un alè pudent que el que fa és envair de verí, amb gasos verinosos, tot allò que la rodeja. Aquesta serp surt dels mars i va reptant per la terra i va destruint tot allò que es troba per davant. Una gran nau feta de les ungles dels morts, no us perdeu això, de les ungles dels morts, navega sembrant la nit i la mort per allà on passa. I els mateixos morts surten de les tombes, tots aquells que van ser ferits de mort per espases, recuperen la vida com si fossin una mena de zombis, una mena de morts vivents o de caminantes blancos, per dir-ho així, i el que fan és deambular en busca de venjança i de sang. Els déus, tant els bons com els no tan bons, lliuren batalles contra aquests monstres i aquests gegants enormes. I clar, en aquestes circumstàncies tot és fotut, però si a més els elements màgics que tenen aquests déus resulta que perden la seva màgia, ja no us explico res. És cos contra cos, és una guerra molt crua, molt dura, que acaba amb la mort de tots. S'acaba la vida natural, divina, humana, no queda res, tot queda devastat. Però ja sabem que de la cendra sempre hi ha l'oportunitat de que en reneixi alguna cosa, i sembla ser que aquesta barbària ha de servir perquè en prenguem nota i s'albiri una nova era on la humanitat sigui una mica millor, amb nous déus i una nova manera de recomençar, una nova oportunitat per pal·liar les enveges i les... Tot el que ens ha portat en aquest final, en aquest Ragnarok. No sé si realment hi arribarem, però sí que és veritat que les guerres que ens superen i aquests virus que ens envolten no tenen gaire bona espina. Això pel que fa a la mitologia nòrdica. Ens n'anem a Egipte. Allà, quan una persona mor, l'espera el judici d'Osiris. Anubis agafa de la mà a la persona que ha mort i la porta fins al tribunal. Allà l'esperen Osiris i, a més, una quarantena de déus de l'inframont que li faran tot de preguntes a la persona morta. Preguntes en funció de l'actitud que ha tingut durant la vida. S'ha de jutjar els seus actes, si ha sigut una bona o una mala persona. Què pesa més? Pesa més tot allò positiu que ha després entre els humans, o pesa més la maldat que ha acabat amb vides i que ha acabat amb la penúria dels seus iguals? Aquestes preguntes són constants i el judici es fa amb una balança. El tema de la balança transcedirà com a imatge de la justícia. I en aquesta balança hi ha dos plats. En un plat s'hi posa l'Ib, que és la representació del cor, entès no com a cor físic, sinó com a motor de pensaments, d'emocions, de cor. Per tant, l'Ib de la persona morta es posa en aquest plat. I en l'altre plat hi ha la ploma de Mat, que és la ploma que representa la justícia i la veritat. Sí, les respostes de la persona que ha perdut la seva primera vida, la vida entre humans, resulta que són sinceres i que s'adiuen a una sèrie de valors bons, positius, doncs aleshores aquest cor va pesant, guanya potència per damunt de la ploma. En canvi, si menteix, si tot allò que assegura no haver fet resulta que sí que ho ha fet i que són maldats, aquest cor es fa lleuger i la ploma de la justícia va pesant i guanyant força. Al final, és molt important, la sentència es fa en funció de l'equilibri d'aquesta ploma i d'aquest cor. Si resulta que el cor pesa més, aleshores aquesta persona anirà al paradís dels egipcis. És un paradís on seguirà la seva vida. Per tant, la vida és immortal, no té per què acabar entre els humans, sinó que després continuarà entre els éssers divins en aquest paradís. Ara, si resulta que no, que pesa més la ploma i per tant aquesta persona no ha tingut una vida correcta, aleshores hi ha una divinitat que és la divinitat dels morts, que és Amut, que és la devoradora de les ànimes. Aquesta divinitat que és molt estranya perquè té un cap de cocodril, un tors i uns braços de lleó i unes cames d'hipopòtam, el que farà serà devorar-li el cor. Per tant, s'haurà acabat tot bri de vida. La mort definitiva arribarà per aquesta persona. Ja no restarà en la memòria dels seus iguals, ja no serà ningú en la història egípcia. Recordem que els egipcis eren una mica complexos quan parlaven del cos, perquè el cos està format per una matèria física, sí, és el mateix cos, però al mateix temps hi ha tota una sèrie de components espirituals que també tenien molta importància. Per exemple, el saho era una mica el poder i la glòria de la persona, era el cos espiritual que podia transcendir. El ka és la força vital, allò que ens mou. El ba és l'ànima, el que més o menys coneixeríem entre l'ànima i la personalitat de la persona. El ren és el nom que rebem en néixer i que ens acompanyarà tota la vida. El sheut és l'ombra, importantíssima, és com l'altre jo que també ens acompanya, potser la part més fosca. L'ash és la llum i l'ash justament és el que trobarem quan es fusionen el ba i el ka. Si aquest cor, si aquest tip pesa més, el ba i el ka es troben en la mòmia de la persona i s'esdevé l'aix, la llum, que transcendeix fins les estrelles i acompanya aquesta persona fins al paradís. Ens deixem només el segem, que és, diríem que la manifestació de la força i la voluntat divina. Després que el segem era només adquirible pels éssers més forts i poderosos, com ara mags, o com ara sacerdots, o els mateixos faraons. De fet, la forma que té el segem, o el simbolisme, és el cetre que aguanten molts faraons egipcis. Així doncs, a Egipte teníem segones oportunitats. Esperem que tots nosaltres també les puguem tenir. No sé si en forma d'una continuïtat dels déus meus o en forma d'haver despertat una mica de curiositat en tots vosaltres i que pugueu seguir en la recerca, encara que sigui individual, encara que sigui en família. Hi ha molts contes, moltes llegendes mitològiques molt boniques de conèixer i que us animem a... bé, a buscar, a trobar i a pronunciar, a llegir. Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio. I ara parlem del projecte solidari Bombay to Barcelona, Library Café, que justament aquest divendres fan un acte solidari al centre de Llorenç del Penedès. Anem fins a Domenys Ràdio. Laia Batlle, explica'ns.
Doncs tenim a l'altra banda del telèfon a la Sara Mampel. Ella és cofundadora del projecte Bombay to Barcelona Library Café. Ah, Sara, molt bon dia, benvinguda al Penedès en xarxa, com estem?
Bon dia, estem bé, estem bé.
Sara, a tu ara t'ha enganxat aquí al Penedès, estàs aquí, però la teva residència no és pas aquí.
No, jo normalment visc a Bombai, però clar, com que la situació s'estava empitjorant molt, doncs hem hagut de retornar.
Molt bé, ara parlarem, Sara, de la incidència que ha tingut el coronavirus amb aquest projecte, però posa'ns en antecedents. De què va aquest projecte, Bombai to Barcelona?
Bé, aquest projecte és una biblioteca-cafeteria que la va fundar Lamin Sheikh, diguéssim. Lamin Sheikh és el meu marit ara mateix. Però ell era un ex-nen del carrer i llavors, doncs, clar, ha passat per moltes experiències, diguéssim, fins que al final, doncs, ell va escriure un llibre autobiogràfic i a través de la venda d'aquest llibre, doncs, va poder obrir aquesta cafeteria, no? I aquesta cafeteria la vam obrir amb l'objectiu de donar una feina digna, allotjament, i cobrir el menjar, els gastos mèdics i això dels nanos, no? Diguéssim, perquè tots aquests nanos sí que havien tingut un passat als carrers, han crescut en un orfenat i quan surten de l'orfenat doncs no tenen un lloc on anar.
Sara, ara que ens parles d'aquest llibre de la Mina, explica'ns com el podem aconseguir, de quina manera també podem col·laborar amb aquesta acció solidària.
Doncs podeu col·laborar de tres maneres. Una seria comprant el llibre de la Mina. Com que és un projecte així molt proper, doncs fem la venda nosaltres mateixos directament, així que poden posar en contacte amb mi o per la pàgina web que tenim, que és www.iambecauseofyou.com, i allà doncs hi ha un lloc on hi ha el correu que posa contacte amb nosaltres, i si ens envieu un correu electrònic, doncs us enviarem el llibre a casa vostra. I aquest llibre està en català, en castellà i en anglès, així que... gustos per tots, doncs tenim les opcions.
Molt bé.
I després doncs, també tenim una pàgina de Teaming, que el Teaming és una plataforma on pots col·laborar cada mes donant un euro. Llavors també, de la mateixa forma, doncs, escrius teaming.org/bombaitobarcelonalibrarycafe i allà et registres i pots ja col·laborar cada mes donant un euro al projecte. I l'altra forma és que també la pàgina web que he dit abans, la de iambecauseofyou.com, també tenim la nostra ONG, que està en base a Madrid, que es diu Soy Gracias a Ti. Tenim un compte allà que, si es volen fer donacions, també és possible.
En aquests moments, Sara, quants nens i nenes heu pogut ajudar amb aquest projecte ja?
Fins ara, o sigui, ara hem portat 3 anys oberts, amb alguns entrebancs entremig, però hem obert, hem tancat i hem tornat a obrir. Però fins ara hem acollit ja 30 nanos. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Clar, Sara, aquest projecte suposo que allà a l'Índia ha sigut com un aire fresc, un punt de llum de tota aquella societat. Tu que vius allà, com veus la situació a Bombai en aquest cas?
A veure, ha sigut un projecte molt innovador perquè hem de pensar que a l'Índia el 60% de la població doncs, és gent sense llar, no? Diguéssim, i està per sota llindada la pobresa. Aleshores, doncs, normalment, clar, també hi ha un sistema de castes, que és com unes classes socials que estan molt estereotipades i clar, vull dir, normalment la gent quan veu alguna persona que viu al carrer o que és d'una altra casta, d'una altra classe social, doncs no els hi donen massa feina o no els hi donen la importància que bueno, doncs, una persona normal, no? Els mateixos drets que tots ens mereixem. Sí. Aleshores, doncs, amb aquesta cafeteria el que hem fet és que, a part de donar una feina digna, perquè normalment el que els hi fan és que els hi donen una feina en què els hi donen allotjament, però allotjament vol dir dormir al terra i potser 50 euros al mes i ja passen, no? Doncs nosaltres oferim una feina digna perquè els tenim... els hem llogat un pis on no puguin dormir tots allà amb el pis. Si tenim 2 pisos ara mateix, un per les noies i un altre pels nois. I els hi donem una feina en què estiguin treballant amb un horari que sigui bo, que tinguin unes bones condicions laborals, que no siguin... bueno, doncs que no els sobreexplotem, no, diguéssim.
Molt bé.
Aleshores, a part d'això, amb aquesta cafeteria tothom hi té cabuda. O sigui, no és només que la cafeteria està portada per nanos del carrer, sinó que, a més, gent de diferents classes socials poden entrar en aquesta cafeteria, que a vegades allà... El problema és que el preu ja fixa l'entrada, no? I molta gent que no es pot assumir un cafè de 100 rúpies, que és el que seria aquí 1,5 euro, doncs ja no entra a la cafeteria, no? El que fem nosaltres és que hem fet una selecció de productes i donem, bueno, doncs una varietat, a la carta donem una varietat de que tothom es pot permetre alguna cosa, des d'un te que val 10 rupies, que és molt poc, fins a coses més elaborades. I després, doncs, amb els nens del carrer sí que els hi donem, doncs, un àpat diari, no?, els que venen allà.
Molt bé.
És el que fem.
Molt bé. Sara, a part de la cafeteria, vosaltres també esteu explicant i exposant aquest projecte arreu on aneu i, doncs, com no pot ser d'una altra manera, també el teu poble, Llorenç del Penedès, també hi té doncs, molta presència, no? Perquè, per exemple, actes com el que es faran el divendres 24 doncs, formen part també de la societat de Llorenç, no sé com dir-ho,
sí.
No?
Sí. Bueno, nosaltres sempre diem que aquest projecte ha sigut possible gràcies a tots els àngels que ens han ajudat, no? Que aquests àngels, doncs, no són al cel, sinó que són aquí a la Terra, i és tota aquesta gent que ens està donant tot el suport que poden, que sempre estan amb nosaltres, i llavors, doncs, gràcies a aquests àngels que també tenim aquí a Llorenç, doncs hem pogut organitzar aquest acte benèfic que farem el dia 24 al centre, no? I farem una festa a Bollywood.
Sí.
En què presentarem el projecte, farem un taller de dansa Bollywood i després, doncs, una miqueta de festeta fins a les 11.
Molt bé. L'objectiu d'aquest acte, quin és?
L'objectiu és ajudar a que la cafeteria pugui tirar endavant durant aquest temps de pandèmia, no? Perquè realment a Bombai, doncs, ho estem passant molt malament. De fet, jo he vingut repatriada perquè hi ha molts contagiats. I clar, vull dir, portem des del març confinats. Hem estat 3 mesos tancats, que no hem pogut fer res, i ara, doncs, hem començat a repartir a domicili, però no està funcionant massa perquè, clar, la gent té tanta por a la pandèmia que no estan demanant, no? Hi ha hagut restaurants que ja que eren molt coneguts, que han hagut de tancar perquè, clar, no tenim ajudes del govern, els lloguers no ens els perdonen. Aleshores, doncs, és molt complicat poder tirar el negoci endavant, no? Llavors, clar, aquest no és un negoci per fer profit, és un negoci per ajudar a nanos del carrer i tot el benefici va destinat a ells. Aleshores, doncs, sí que estem fent una festa benèfica per recaudar diners i almenys poder pagar les despeses bàsiques de la cafeteria per no tancar-la, no?
Sara, per últim, m'agradaria preguntar-te pel futur del projecte. Ara teniu aquest acte benèfic per endavant, però quin futur immediat li veus en aquest projecte?
Bé, ara mateix, clar, nosaltres estem tirant endavant aquest projecte perquè volem que els nois tirin endavant amb els seus somnis, no? Normalment el que passa allà és que els nanos, doncs, els diuen què és el que han de fer i no poden fer el que ells realment volen fer. Doncs els diuen, doncs, mira, tu has de ser fuster, tu has de ser mecànic o tu has de... Són feines més físiques i si tenen passions, doncs, no els hi deixen, no? I sí que ja hem ajudat a nois a poder tirar endavant. Primer anar a la cafeteria, coneixen el projecte, alguns es volen quedar fent les feines a la cafeteria perquè se'ls dona bé la cuina o estar amb les persones. Llavors, tota aquesta gent, tots aquests nanos que han anat passant, alguns se'n van cap al seu, o sigui, cap als seus somnis, no? Per exemple, tenim un noi que ell, doncs, volia ser raper i ara estem ajudant a fer promoció de les seves cançons. Tenim una noia que és, bueno, que està estudiant per ser mestra, llavors, doncs, ella, doncs, no està a la cafeteria, però està ajudant els nanos a llegir i escriure i després també li paguem els estudis, li donem feina amb els nanos i li donem allotjament. Un altre noi està estudiant psicologia, vull dir, anem ajudant-nos d'aquesta manera, no? I llavors els nanos que realment es volen quedar a la cafeteria, el que volem és que ells d'aquí uns anys siguin els que portin la cafeteria i que facin aquest cercle, no?, d'ajudar els altres.
Molt bé, doncs, Sara Mampel, no tenim més temps, estaríem una estoneta més parlant amb tu, però, com sempre, doncs, moltes gràcies, molts ànims amb aquest projecte, que segur, doncs, que val molt la pena, ja ho hem sentit, que vagi molt bé, cuideu-vos molt.
Moltíssimes gràcies, Laia, ha sigut un plaer.
Passa gairebé un minut de 11:45. Penedès en xarxa.
Aquesta setmana, coincidint amb el Sant Jordi d'estiu, el vilafranquí Faust Manresa publica el seu primer llibre, Faust, de 5 a 7 al amanecer. Faust, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, molt bon dia.
Faust, de 5 a 7 al amanecer, ja es troba a les llibreries de Vilafranca. Quines expectatives, quines sensacions tens ara mateix?
Bé, tenint en compte que fa 4 mesos ni se m'havia passat que publicaria un llibre, pues, primer que tot, com un novato, que diuen, no? I, bueno, esperant, aviam, tampoc que pretén cap cosa a l'altre món, però sí que tingui sortida el llibre, almenys aquesta setmana, no? I després ja en parlarem.
Ara m'has deixat de pasta moniato, perquè la sensació és que publicar un llibre, treure un llibre al mercat, és costós, dificultós, que requereix temps, i això teu ha estat pim-pam.
Sí. Bueno, llavors fem una cosa. Si comencem pel principi, jo fa 5 anys estava a Barcelona fent un curs de novel·la a l'Ateneu Barcelonès, l'Escola d'Escritura, novel·la en català, però no me n'en sortia, vull dir, no em va acabar de convèncer. Però llavors, paral·lelament, vaig veure que feien un curs de microrelats, una noia, una escritora argentina, que es diu Flàvia Company, i vaig pensar, ho provaré, perquè tampoc tenia massa referència del microrelat, no? I em va agradar. Em va agradar perquè és una cosa més curta, més impactant, més... tens més opcions, no? La novel·la la vaig trobar, des del meu punt de vista, massa ambiciosa per a les meves possibilitats. I llavors va donar la casualitat també que em van diagnosticar Parkinson fa 5 anys. I no et sabria dir que, com relacionar una cosa a l'altra, però la veritat és que em vaig decidir escriure microrelats. I llavors em vaig posar en contacte amb empreses de l'àmbit, perquè el microrelat sobretot té molta ascendència a Sud-amèrica, em vaig posar en contacte amb empreses editores de microrelats i des de llavors, des de fa 5 anys, cada mes participava en 4 o 5 concursos. I així ens vaig anar fent, sense cap ambició més que dir, veure, doncs mira, un hobby, i que a més els concursos ens servien per orientar-me, no? Per dir, aviam, què sóc jo aquí dintre de tot això, no? I llavors em va passar una cosa que de cop i volta em vaig trobar que tenia 150. Jo és a principis d'any, no? I llavors vaig dir, home, 150 ja són bastants. I llavors va ser quan m'ho vaig plantejar.
Déu-n'hi-do, és una història, es mereix un microrelat, eh?
Sí, quasi no hi cabria, en teoria ser una mica més gran, però bueno, sí. És una història, és veritat.
El llibre conté 100 microrelats, una tria d'aquests 150 que tenies, alguns dels quals han estat premiats. Ara ens explicaves que havies començat a participar en certàmens i concursos i te n'han premiat uns quants, una vintena, em sembla, oi?
Sí, una vintena, ja no me'n recordo, però més o menys això. No me'n recordo perquè la intenció, com t'he dit, no era acumular trofejos ni res, sinó que m'orientessin, no? Llavors, tots aquests 150, el que sí tenen és que tots han passat el nivell, o sigui, tots estan publicats, o sigui, cada d'aquests 150 surt uns 150 llibres. I llavors això el que fa és que és un recull.
I parles de tot en aquests microrelats, toques totes les tecles.
Sí, saps què passa? Que com que no era una cosa premeditada, prevista per arribar a no sé on, doncs una setmana seguia, perquè aquestes empreses doncs et diuen, aquesta setmana has de parlar del mar, aquesta setmana el tema és tal. N'hi ha d'altres que donen tema lliure, llavors està barrejat, hi ha temes forçats, hi ha tema lliure, també vaig participar en campanyes contra el càncer i tinc dos o tres microrelats participant en aquest tema. I, bueno, o sigui, si ara fes un llibre, me l'estructuraria. O sigui, els microrelats diria, doncs mira, política, ciència-ficció, sentimental i tal i qual. Aquí està el que sortia en aquell moment, saps?
I has inclòs el primer microrelat que vas escriure, el recordes?
Ostres, és una bona pregunta aquesta. El primer... No sabria dir-t'ho quin era, eh? Podria dir quin dels 10 primers, però te'n podria dir 4 o 5. Però no, jo diria que dels primers potser va ser... El dels primers va ser potser la neurona de l'amor, que li diria jo. Que em vagin premiar, a més, eh? Que potser la neurona de l'amor la recordo bastant en carinyo, perquè va ser dels primers i, a més, el primer que em van premiar.
El llibre comença amb Morir. De què parla aquest Morir. Primer microrelat?
Sí, hi ha alguns, com podran observar la gent que me'n llegeixi, hi ha alguns que després, quan m'he mirat jo també, que són una mica, no diria pessimistes, però són una mica... parlen de la mort, no?, amb bastanta crudesa, però sense en crudesa, però no com una cosa llestim, diguéssim, irrevocable o que tal, no, sinó persones que ho afronten en els últims moments. Tinc 4 o 5 d'aquests, sí. Morir, clar, que el primer és morir, no crec que acaba.
Són microrelats i els títols també són curtets. T'agrada molt una sola paraula, màxim dues, comptant l'article. Hi trobem adiós, l'alegria, el baile, de remate, café literario, una calada. Aquí també busques la síntesi.
Sí, també, perquè, clar, tornes estalviador, saps, quan fas un microrelat, perquè, clar, perquè també hi ha el nanorelat. El nanorelat té una línia només, saps? Aquest és una altra història. Però aquests, per mi, els més difícils són els d'aquests de 500 caràcters, amb espais inclosos, perquè si et llances a fer una introducció, ja t'has menjat menys microrelat, saps? Aleshores, l'estalvi de paraules és una de les coses que o sigui, hi ha també poques paraules, però molt potents, i que orientin molt el lector, perquè, en definitiva, el lector és el que et farà el relat. Jo només li apuntaré el relat. Així és com en una novel·la, el que escriu t'ho dona tot mastegat, tot fet, els personatges han de ser perfectes, acabats de tal i qual. Jo no, jo deixo anar un tipus de relat i la gent ha d'acabar-lo, no? O adaptar-lo a el que ells pensen que hauria de ser.
Per tant, la pilota està a la nostra teulada, eh? Ens llances un repte en cada microrelat.
Sí, també t'hauria de dir que una de les coses que recomano és que no, com que són curts, no se'n llegeixin 10 o 12 a l'hora. I si es llegeixen, després tornar a començar. Perquè, clar, cada relat és diferent. I si tu en vas llegint un darrere de l'altre, llavors això no es lliga, saps? No es cohesiona.
S'han de pair.
Exacte.
Com definiries el teu estil?
Jo diria que, quan els he mirat, jo penso que tinc dos o tres facetes bastant clares, des del meu punt de vista. Jo diria que tinc una faceta, per dir-ho d'alguna manera, sentimentaloide, romàntica, poètica, per dir-ho d'alguna manera, que aquesta no em dona mai cap premi, perquè no faig un relat, sinó que faig un pensament, no? Després jo tinc una quotidiana de la vida, que llavors me n'enric, entre cometes, de coses que passen en el dia a dia. I després una que és certament crítica, que també que seguiria una mica el que escric el 3 de 8 algun dia, alguna setmana, que són molt crítics amb la societat i sobretot amb la gent que domina el món i que ens domina i que l'únic objectiu que tenen és que no sigui una gran cosa els molts a costa de... per favorir uns quants, no? Diria que hi ha aquests tres punts per sobre de tots.
Faust, de 5 a 7 a l'amanecer, és un títol curiós. Què passa de 5 a 7 a casa?
Bueno, de 5 a 7 passa que una de les coses que em dona la malaltia aquesta és que tinc insomni. Llavors jo, normalment, a les 5... Bueno, dic a les 5, però ja dia... Avui m'he llevat a les 4, per exemple. Ja dies que en llevo inclús abans de les 5. Però avui no estava a casa. Llavors, si sóc a casa, a les 5 em llevo i és una hora extraordinària. La gent dorm, els cotxes estan aparcats i res es mou. I, a més, tens una clarividència molt... Vaja, a mi, molt interessant. I llavors, de 5 a 7, diria jo, dic, que és l'hora, des del meu punt de vista, més productiva que tinc en aquest sentit. Em concentro més, no em distreu res i tal. I, bàsicament, coincideix. A les 7 me'n vaig a la piscina, per cert. Uh-huh. I llavors, per això, de 5 a 7 a l'amanecer. I a l'amanecer, per què? Perquè veig cada dia com neix un nou dia. I, realment, si t'hi concentres i si ho vius, el naixement d'un nou dia de per si ja té una poesia i una vivència i tal, perquè tots són iguals i cap és igual.
Un privilegi, sí. Faust Manresa, felicitats per aquest primer llibre i que en vinguin molts més.
Bueno, ja depèn de la salut, ja tot això, i bueno, pues, si ens va bé, ho intentarem. Sí.
Molta força, sort.
Moltes gràcies, eh? Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Sant Sadurní acull dissabte una nova cita del cicle Ghost, un format d'espectacles d'estiu que arriba per segon any a la capital del Cava. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquest dissabte, com bé dius, arriba a Sant Sadurní la segona de les actuacions del cicle Agost. Es tracta d'Ora pro nobis, de Tartar Elena, un espectacle que comentem tot seguit amb les seves protagonistes, amb la Marta Torruella i l'Helena Ros. Molt bon dia a totes dues. Què tal? Com estem?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, aquest dissabte t'arreu a Sant Sadurní amb Ora pro nobis i per la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui seguint, com els hi podem explicar qui sou i una miqueta què feu?
Doncs nosaltres, bueno, som Tartar Elena, com bé heu dit, i el que fem és, bueno, un concert a dues bandes, perquè diguem-ne que només som jo i la Marta, i som les dues persones que estan a l'escenari, tot i que també venim amb un ordinador.
I sí, només cantem, és a dir, és un espectacle a capella, malgrat que, com això, l'ordinador també participa, tant filtrant les veus com a vegades posant algun toc electrònic. I el nostre repertori oscil·la entre la música tradicional i la música d'autor, però sempre com amb un toc que diria, bueno, identifiquem i anomenem com a mediterrani. I aquest és el joc.
I una mica expliqueu-nos com neix aquest conjunt.
Doncs Tartar Elena neix com a tal des de fa més o menys 3 anys. Fa molt de temps que ens coneixem i fa molt de temps que cantem juntes, però des de fa 3 anys és com que vam trobar una mica el repertori que ens feia sentir còmodes o que ens donava més joc per investigar o per jugar. I vam començar a provar d'arranjar cançons només a dues veus, sense que hi participessin instruments i que ens poguéssim centrar molt en el tractament de les veus, jugar amb els nostres timbres i treballar-ho des d'aquesta perspectiva. I vam començar a muntar, doncs, una mica de repertori amb aquesta filosofia de reminiscències mediterrànies i reminiscències de música tradicional i música d'autor. I ara fa un any i mig que vam treure el nostre primer disc, que és Ora pro nobis. I, de fet, en aquest disc només hi ha 8 cançons. Dic només perquè el concert s'amplia amb més repertori, òbviament, però vam treure aquest primer disc, que era una mica com a resum de després el que passa durant l'espectacle.
I una mica costa trobar el forat en el món de la música on hi ha tant per escollir?
Sí, però estem tenint bastanta sort, perquè al ser una proposta una mica estranya, però alhora prou, bueno, acabada, diguem-ho, sí, com que per ella mateixa doncs funciona i tal. Bueno, està com entrant en diferents circuits on a tot arreu hi desencaixa una mica, però alhora sorprèn i agrada, per tant, el territori català, diguem, està anant bé. Però sí, evidentment, hi ha molta vastíssima oferta, diguem, i música de superqualitat. I, per tant, sempre, bueno, sempre et sents molt petit, però, bueno, encara.
I el context actual, tenint en compte tota aquesta crisi que estem vivint, tot el tema de, bueno, aquests últims dies s'està parlant moltíssim, no?, de l'aturada de la cultura que s'està fent en alguns llocs. No sé com esteu vivint tot això.
Home, ha sigut una mica de cop baix, perquè sí que hi havia molt males perspectives quan va començar el confinament, després s'ha anat com obrint i sí que s'han programat altres festivals o s'han inventat festivals per seguir les mesures de seguretat i això. Llavors és com que es va obrir una finestra que semblava que podia anar bé. Ara està havent-hi una mica de mal rotllo a l'àrea metropolitana de Barcelona, llavors és com que potser tornem enrere i és com una mica una il·lusió que no t'hi pots acabar d'agafar, perquè cada dues setmanes poden canviar els panorames i això, vull dir, a ningú li agrada, però especialment al món de la cultura és com que està costant molt d'arrencar.
Justament el món de la cultura, que és un del on s'estan prenent unes mesures més grans, perquè tant en cinema com en teatre com en música, les mesures de seguretat, les mesures higièniques són extraordinàries.
Sí,
totalment. Té molt poc sentit això que està passant, però bueno, és com un reflex de com funcionem, no? Com sempre sembla que la cultura sigui el més prescindible i com el primer que... Bueno, curem-nos en salut, vinga, això fora, saps? Mentre altres llocs de... Bueno, bars i restaurants, de sobte, ningú posa en dubte que això hagi d'estar obert.
O l'anar a treballar en unes... Vull dir que al cap i a la fi és que tothom vol anar a treballar de manera segura, també. I els que treballen en cultura, doncs, també volen i poden. Bueno, haurien de poder anar a treballar de manera segura.
No sé si, ja que us tinc aquí, us animeu a fer-nos un tastet de la vostra música. Ja que canteu a capella, no sé si us animeu.
Bueno, ara hem de dir que sí, no veig. bueno, doncs, què vols fer? Vale, entrem al Nahoreps.
Sí.
Vale.
Què és?
Doncs, vale, farem un parell d'estrofes, ja que hi som, d'una cançó que es diu Christos, que forma part del segon disc, que es diu Interche de Pronovis, que l'hem tret ara durant el confinament. Uh-huh. I és una cançó grega de Rebetiko, que això, que parla de la tristesa i la solitud de l'ànima. I és bastant trista, la veritat.
Nahorepso Mestizali, omorfa que tapina i cardiamu inem abri i cardia mu inem abri aptato sabasana.
Wow. Ara ens hem quedat amb ganes de més. Per tota la gent que ens estigui escoltant, que també s'hagi quedat amb ganes de més, els hi recordem aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Índex de Sant Sadurní, a Tarreu, amb aquest Hora Pronovis. Això sí, a la gent que ens estigui escoltant els hi recordem sobretot que per qüestions de seguretat, òbviament amb tot el tema de la Covid-19, s'ha de fer reserva a través del web santsadurní.cat. Aprofito per acabar, doncs, si us sembla, convideu a la gent que ens estigui escoltant a que us puguin venir a veure aquest cap de setmana.
Doncs això, que tenim moltes ganes de fer concerts, tenim moltes ganes de compartir això amb vosaltres, o sigui que com més cares puguem veure, també més contentes estarem.
Sí, i que serà una experiència, si més no, interessant. que tenim moltes ganes de cantar per vosaltres.
Això.
Doncs Marta, Helena, un plaer tenir-vos avui amb nosaltres al Penedès en xarxa, que ens dueu aquesta segona cita amb el cicle Agost a Sant Sadurní i ens veiem aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a l'Índex. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies. Fins llavors.
Penedès en xarxa.
I una última recomanació doble aquesta. L'Eva segueix en marxa al Penedès i des de Bellvei Ràdio el David Canto parla amb l'alacantí Fèlix Albó, que dijous a la nit serà a la Biblioteca de Cunit i divendres a la de Sant Quintí de Mediona.
Fèlix Albó, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Molt bé, et defineixes com a narrador d'històries. Quan fa que estàs als escenaris explicant-ne?
Pues mira, empecé en octubre del 94, o sea que hace pues un porrón de años, vamos, una barbaridad.
Sí, sí, déu-n'hi-do. ¿Cuántos espectáculos has fet fins ara, més o menys?
Pues habré hecho unos 16 espectáculos, yo creo, de historias distintas. Uh-huh. Y desde entonces no he parado. Hace unos 11 que me dedico en exclusividad a ello. Antes lo compaginaba con otro oficio, con otro trabajo. ¿Sí? Pero hace 11, no, hace 15 ya que me dedico en exclusividad a vivir del cuento, contándolos, creándolos y también animando a padres y madres para que cuenten a sus críos en casa o en el aula.
¿Qué es el que més t'agrada d'això, d'explicar històries a un públic?
Mira, a mí me tiene enganchado el público adulto y me encanta que un grupo de desconocidos, que suele ser el grupo en sí, a lo mejor vas con alguien que conoces y te sientas, pero estás rodeado de gente que normalmente no conoces, ¿no? Uh-huh. Pues un grupo de desconocidos, de personas adultas, de desconocidas entre sí, se abandonen a nivel emocional por la voz de un desconocido, o sea, que soy yo, ¿no? En este caso soy guapo, pero es algo anecdótico, pero se dejan llevar por la palabra, por la voz, y se abren emocionalmente, se asustan, se ríen, se emocionan, se generan silencios comunes. Entonces yo creo que me parece algo revolucionario, ¿no? Que dentro de las corazas estas de diferencias que nos ponemos socialmente, en esencia somos iguales, ¿no? Nos emocionamos por lo mismo, nos rimos por lo mismo y tenemos los mismos miedos. A mí me parece algo maravilloso.
Es parla que el públic infantil a vegades doncs costa que mantingui l'atenció, però cada cop sembla que també als adults els costa més concentrar-se en una sola cosa durant una estona doncs relativament llarga, més d'una hora. Com ho vius tu des de l'escenari, això?
Bueno, yo sí que con los niños lo he notado, ¿no? Sí que hay un... No es un déficit de atención, es una necesidad de estimulación más fuerte, ¿no? Pero yo creo que la palabra, la esencia está ahí, con el adulto se demuestra. Yo creo que cuando enganchas, cuando sintonizas, pues el tiempo se detiene. Los niños, pues sí que al principio para engancharles necesitas a lo mejor historias más cortas, más rápidas, digamos, pero cuando los tienes enganchados, cuando tienes enganchado al público infantil, y si es familiar mejor, porque si has enganchado a los padres y madres, los críos se enganchan enseguida, ¿no? Vehiculizan mucho la atención.
De fet, sembla que cada cop ens torna a interessar més això de que ens expliquin històries, de que ens les narrin, no? Perquè els audiollibres van augmentant de públic, també els podcasts, per tant, sembla que estem tornant una mica a l'origen de les narracions.
Sí, porque yo creo que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos aportar, aunque sea de una manera, fíjate, que es simplemente y además muy íntima, ¿no? Que a mí lo que me parece maravilloso también de la narración es que tú estás contando una historia, tu historia, sí, pero en realidad es como si estuvieras susurrando una historia distinta a cada una de las personas que te están escuchando, porque cuando tú dices que el personaje vivía en una casa, cada uno se imagina la casa que quiere, ¿no? Y que se ajusta al tipo de personaje que estás describiendo. Entonces, es un ejercicio de la práctica de la libertad también, ¿no? Y yo creo que eso también da mucho gusto, sentirte a ti pues realizador, productor y guionista de tu propio imaginario con las sugerencias que te va dando la persona que está contando.
Doncs, si et sembla, parlem dels dos espectacles que fas aquesta setmana al Penedès. Comencem pel de Cunit d'aquest dijous, és el Pueblo de los Mellados. Què ens pots avançar d'aquest espectacle?
Mira, ese espectáculo es un espectáculo que está recomendado por la Red Nacional de Teatros. Ah. Y es un dislate de espectáculo. Es un pueblo en el que aparecen cuatro personas, muy, muy pequeñito el pueblo, hay cuatro asesinatos y mandan unos guardias civiles de la capital para hacer la investigación. Y es una investigación surrealista, aunque parezca mentira, el público está tronchado de la risa, a pesar de que haya cuatro muertos, ¿no? Pero bueno, es un, pues eso. Hay mucho público que a veces se me ha acercado y me han dicho que es muy amanecista, ¿no? En homenaje a Amanece, que no es poco, la obra maestra de Cuerda. Sí. Y a mí me parece todo un piropazo, vamos. Y sí que es verdad que tiene ese surrealismo que conecta mucho con el mundo rural que todo el mundo conoce. Y bueno, pues es un, ya te digo, una locura detrás de otra, con un humor muy voraz también y muy irónico. Y bueno, muchas veces tiendo la ropa y la descuelga solo alguna parte del público, ¿no? Pero bueno, genial. Es un espectáculo que todo el mundo sale muy, muy contento de haber pasado muy buen rato.
I el públic, a més, al llarg de la narració, pot anar intentant saber qui o quins són els assassins?
Claro, sí, al margen de toda la locura de la investigación y de cómo reacciona el pueblo y de las costumbres del pueblo en sí, sí, está la trama, ¿no? La trama de no saber quién, o sea, qué persona está detrás de esos asesinatos y bueno, la resolución de la trama es también así sorprendente, ¿no? Que bueno, que como historia de misterio también está muy chula. El público va a pasar un rato excepcional, desde luego.
I la de divendres a Sant Quintí de Mediona es diu Històries inquietantes. També té un element de misteri, doncs?
Bueno, más que misterio es de tensión. Esto, la historia de los Mellados, o sea, el pueblo de los Mellados es una historia que se desarrolla a lo largo de toda la hora y 10 minutos, son 70 minutos, sí. Y en realidad es una historia nada más. Historias inquietantes son historias más cortas, son 60, 65 minutos y son historias muy, muy cortas, bueno, pues corticas, y tienen un elemento inquietante, ¿no? Que incomoda, que tensa. Hay algunos que dan así un poco de yuyu, pero bueno, no llega a miedo. El miedo ya sí. Lo tendrá luego cada uno por la noche, pero tiene esa cosica así, ¿no? De tensión, digamos. Es muy divertida también, tiene momentos de auténtico delirio, pero tiene ese añadido de buscar la tensión en distintas emociones, ¿no? A mí me gusta mucho provocar con la palabra desde el humor. Siempre llevo el humor como melodía, ¿no? Como para que la gente salga a bailar, pero me gusta mucho que de repente haya un silencio o haya un cambio de registro emocional y se provoque un abismo, ¿no? Un abismo además de todo el público. Esa sensación que se genera me seduce un montón.
I com treballes els textos a l'hora d'escriure'ls i de portar-los a l'escenari? Perquè, pel que expliques, doncs, interactues molt amb el públic pel que fa de generar doncs, emocions des de riure fins a això, a moments més inquietants.
Sí, bueno, pues interactúo con el público. Yo creo que todas las personas que contamos cuentos estamos escuchamos más que hablamos, fíjate que cascamos, pero yo creo que estamos escuchando al público porque nuestra intención es que todo el mundo esté ahí, ¿no? Y que estemos todo el mundo dentro de la misma burbuja y de la misma historia. Y bueno, pues la hora de crear, yo cuando todos los textos que pongo sobre el escenario para público adulto son míos y siempre voy pensando ya desde la oralidad. O sea, muchas veces los tengo escritos, que sabes tú que son lenguajes distintos, ¿no? Pero siempre voy buscando un poco pues el ritmo del oral, la temperatura que busco generar en el público y bueno, vas generando como una línea emocional, ¿no? Pues colocas una historia antes que la otra porque esta es más graciosa o la otra tiene otra tensión distinta y vas ordenándolo y bueno, es una propuesta, es como cuando llegas a un pueblo y eres músico y llevas como un repertorio ordenado pero a veces luego tienes que tirar del público o el público incluso tira de ti, ¿no? Porque hay público con muchas ganas de bailar y hay otros que sabes tú que les ha hecho entonces el culo en la silla, entonces sí. Bueno, pues vas tirando de una manera o de otra, ¿no? Con herramientas que la propia experiencia te va dando.
Doncs recordem, Fèlix Albó serà aquest dijous a Cunit, aquest divendres a Sant Quintí de Mediona. Després d'aquests espectacles al Penedès, tens previstos més espectacles a Catalunya properament?
A Catalunya no, a Catalunya hacía un montón que no iba. Yo creo que la última vez que estuve fue también con el EVA hace 2 años. Uh-huh. Luego ya bajo a toda la península y en otoño se supone que iré a Canarias, ¿no? La gente que vivimos del cuento y no tenemos ministerio ni diputación, pues nos toca recorrer un montón de kilómetros, ¿no? Para poder trabajar y vivir. Pero bueno, encantado, ¿eh?
Doncs, Fèlix, bon viatge i esperem que el coronavirus no faci cancel·lar res i puguis explicar tots els contes i viure del conte tot el que puguis.
Pues ojalá. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, nos vemos en los teatros, que hay que llenarlos con las precauciones pertinentes, pero hay que llenarlos. Muchas gracias y nos vemos.
Us han agradat aquestes propostes que avui hem compartit? Doncs demà més, d'11 a 12, de nou al Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi i cuideu-vos molt.
Penedès en xarxa.